Al migdia de COPE Menorca començam un nou programa al Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès una setmana més, amb Marc Florit, na Sònia Febrer, na Neus Pons, Antoni Fullany i es controla Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana, amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Aquesta setmana destacam el temps de Quaresma que vam iniciar fa dos dies amb el Dimecres de Cendra, un temps de recolliment personal que ens ajudarà a seguir reforçant la nostra fe.
A la sessió d'entrevistes d'avui escoltarem les paraules i la reflexió d'alguns dels laics menorquins que van participar al Congrés de Laics celebrat a Madrid.
Comencem, idò, amb l'Evangeli d'aquesta setmana, el primer diumenge de Quaresma.
En aquell temps, l'Esperit conduïa Jesús al desert perquè el diable el temptés. Feia 40 dies i 40 nits que dejunava i quedà extenuat de fam. El temptador se li acostà i li digué: «Si és fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans». Jesús li respongué, diu l'Escritura: «L'home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu». Llavors, el diable se l'endú a la ciutat santa, el deixa dalt de la cornisa del temple i li diu: «Si és fill de Déu, tira't de dalt a baix». L'Escriptura diu: «Ha donat ordre als seus àngels que et duguin a les palmes de les mans, perquè els teus peus no ensopeguin en les pedres». Jesús li contesta: «També diu l'Escriptura: no temptis el Senyor, el teu Déu». Després, el diable se l'endú dalt una muntanya altíssima, li fa veure tots els reialmes del món i la seva glòria i li diu: «Tot això t'ho donaré si et posternes i m'adores». Llavors li diu Jesús: «Vés-te'n d'aquí, Satanàs». L'Escriptura diu: «Adora el Senyor, el teu Déu. Dona culte a ell tot sol». Llavors el diable el deixà estar i vingueren uns àngels per proveir-lo.
L'Esperit conduí Jesús al desert perquè el diable el temptés. Cada dia podem ser tentats de moltes maneres. La tentació no és res més que la negació de la presència de Déu en la nostra vida. Quan Déu queda lluny del nostre dia a dia, llavors es fan possible tot un munt d'accions que no són altra cosa que el resultat dels nostres egoismes, dels nostres temors, de les nostres ambicions de poder i de domini d'uns envers els altres. Només des de la confiança posada en Déu, en la seva paraula que ens dona vida, podem deixar enrere totes aquestes tentacions i mirar el demà amb els ulls nets de l'amor.
Escoltarem ara el 13 dels comentaris sobre Crist viu que es fa arribar a la germana Cristina Martí, religiosa de la Consolació de Ciutadella, titulat «Sa jove, una fortuna».
A l'exhortació trobem una pregunta: com es viu la joventut quan es deixem il·luminar i transformar pel gran anunci de l'Evangeli? El Papa considera que la joventut és un regal de Déu, una gràcia, una fortuna. Cada jove és una obra de Déu, una benedicció per a l'Església i el món. Joves, aquest és el temps marcat per somnis, relacions consistents i equilibrades, intents i eleccions. Vosaltres, joves, esteu cridats a projectar-vos cap endavant sense tallar les vostres arrels, a construir autonomia, però no ho feu sols. L'amor de Déu i la nostra relació amb Crist ens promou, ens estimula, ens llança cap a una vida major i més bella. Els joves teniu moltes inquietuds en el vostre cor, però la sana inquietud és una característica del cor jove, disponible i obert. Pregunteu-nos cadascun: què veig jo quan penso en un jove? quan veig els joves en la parròquia, en el club cristià, en la catequesi o simplement pel carrer. Què penso? Els joves caminen amb dos peus, com els adults. L'adult té els peus paral·lels i el jove un davant de l'altre, sempre en marxa, sempre avançant, sempre mirant a l'horitzó. Vosaltres, joves, teniu davant vostre el temps de prendre decisions. Aquesta és la vostra responsabilitat. Jesús és el camí. Convideu-lo a pujar a la barca i remar mar endins amb ell. Jove, no tinguis por d'arriscar, d'equivocar-te. Si això succeeix, sempre podràs aixecar-te de nou i continuar. Torna a començar. No observis la vida del balcó, com si fos un espectacle. No et quedis mirant la barca que s'allunya a l'horitzó. Arrisca't i salta a la barca.
Aquesta setmana entrevistam alguns dels laics que, juntament amb el nostre bisbe Francesc, van assistir i participar al Congrés de Laics que es va celebrar a Madrid del dia 14 al 16 de febrer. I fem una entrevista extraordinària que hi dedicarem molta part del programa d'avui. Són aquí en Naltros, en Tolo Frau, en Bosco Faner, en Agustí Anglada i en Magdalena Gené. Qui diem molt bones tardes a tots.
Bones tardes.
Bones tardes.
Per començar, bueno, quines van ser les activitats principals que vau dur a terme durant el Congrés de Laics? Si voleu començar comentant per ordre un poc.
Bueno, hi va haver ponències, hi va haver moltes activitats. Després hi havia una sèrie de línies temàtiques que anàvem agafant uns itineraris, us van dividir en quatre itineraris. Jo en concret, en la meva dona, vam estar a la presència de la vida pública i és que això vam ser en la de l'acompanyament. Dins d'aquests itineraris hi havia després una sèrie d'apartats on es podia agafar. Sempre vam estar en l'apartat de la família i on ens van exposar tota una sèrie d'experiències que van ser realment interessants i a partir d'aquí després contestàvem un qüestionari en grups petits per poder veure quines coses es podien implementar, quines no, o com es podia, quin projectes o propostes hi podria haver, etc.
I vosaltres què opineu?
Jo no som laic, jo som sí, capellà.
Et ser responsable director.
Vaig ser responsable de tots ells, o el que és que ells, tots ells ho eren ben prou responsables. Bé, jo vaig estar més, diríem, en el primer itinerari, que és el primer anunci, on, com en Tolo deia, vull dir, a més de fer allà unes certes presentacions, ponències i tal, teníem grups de 50 i després manteníem, segons el que havien dit, experiències. En aquests 50 mantenien grups d'uns 25, on allà van mantenir diàlegs per jo realment preciosos, escoltant experiències d'altres diòcesis i també d'unes altres parròquies.
Sí, hi ha a part una altra experiència que per això va ser molt important i és de que quan ens reuníem en el plenari allà ens trobàvem tots els assistents en aquest congrés, tant si eren bisbes, com si eren capellans, com si eren laics, com si eren religiosos, i allà ja començàvem a ensumar aquesta idea clau que es volia donar al congrés, que era la comunitat, la sinodalitat, es caminar junts per aconseguir ser creïbles en aquest món.
I passant, en Magdalena, que també vols afegir.
Sí, no, jo... El que em va cridar més atenció és que si no caminant junts no anem un monte, vull dir que tot, va ser molt enriquidor, però que han de fer pinya.
I crec que això és prou important. Per tant, ara us demanaria un poc com a segona qüestió, què ha suposat per vosaltres com a cristians i com a laics aquesta experiència? Qui s'anima a començar?
Per jo ha estat un enriquiment personal i el reconeixement que havíem rebut realment un regal de la providència. Trobar-nos en aquest congrés com a enviats per les diòcesis està realment important, però després hem rebut un altre regal des que hem estat enviats precisament per el congrés cap a les nostres diòcesis i parròquies per comunicar allò que és el que estem fent ara, allò que nosaltres havíem experimentat.
Sí, jo diria que tal vegada la cosa que me va impactar més I és una cosa que dut també entre sa i sa, i és que si no hi ha una conversió personal no farem res. O sigui, podem fer ja papers i podem fer congressos i podem fer grups i reunions i escoltar ponències, però si no hi ha un cert interès personal, si no hi ha un canvi personal, no farem res. I aquí és quan jo, com a capellà, jo vaig entendre moltíssim bé que l'Iglésia havia de deixar de ser Iglésia clerical per ser Iglésia poble de Déu. I aquí és quan em sembla que tots nosaltres, els capellans, el bisbe, nosaltres tots hem d'intentar mantenir un cert diàleg amb els laics, perquè ells no són un més, sinó que tenen una vocació concreta, i això jo crec que nosaltres ens hem d'empènyer a que tinguin, diríem, molt bon rotllo entre uns i altres, i com tu deies, Magdalena, vull dir que si no fem feina en conjunt, malament.
Sí, jo em vaig donar compte de que en més de 2.000 persones que hi havia allà no mos havíem de mestir empenyes capellans, se mos empenyíem tots sols. Tenien ganes de tirar endavant totes les que hi havia allà.
Molt bé.
I això te dona, no sé, te dona com un xute d'adrenalina quan vas anar a cap puesto, vols tota aquesta quantitat de gent que està, com tu, preocupat per tot aquests temes, i te dona aquella sensació de dir, ep, i això va en sèrio.
Això és un toc.
És un toc de tensió, no? Me vaig xocar molt és que us diguessin ja des del primer moment, els laics no són cristians de segona, com han vingut moltes vegades dient. Són cristians amb una vocació laical, que és diferent de sa vocació ministerial, però que han d'anar de conjunt, hi ha una sinodalitat, és a dir, tenim un mateix objectiu, per tant, hem de seguir per anar a agafar aquest objectiu, però d'una manera conjunta entre tots dos.
Sí, també ens vam donar compte de que realment no hi havia hagut desconfiança per part dels sacerdots, dels preveres, dels bisbes, sinó que nosaltres érem rebuts en aquell congrés com a convidats protagonistes, amb els que es confiava. Realment en persones amb els que es volia sembrar una llavor d'evangelització a través nostre, i que nosaltres estàvem disposts a ser sembradors.
Sí, jo vaig fer un comentari al senyor bisbe, dir, mireu, hi havia 80 bisbes, o 60, no ho sé, molts. Dins els grups, quasi tots els grups va aparèixer un bisbe, va aparèixer, estava allà, assegut, escoltava, i se li demanava la seva opinió, te deies la seva opinió, però si no, ell no intervenia, sinó que mos deixava fer feina en els laics. I això va ser també una cosa que te va xocar, de dir, bueno, realment tenim importància nosaltres.
Bé, farem una breu pausa i escoltarem una música.
Sí, fem una petita pausa per escoltar la cançó Som testimonis.
Som testimonis, ho van ser per amor, i un nou signe els va marcar en el front. Amb alegria van dir que si el Senyor l'amistat va durar fins la fi. Som testimonis, ho van ser per amor, i un nou signe els va marcar en el front. Amb alegria van dir que si el Senyor l'amistat va durar fins la fi. Arriscaren en una jugada, res no improvisaran, tot va ser senzillesa. Així és la lògica de Déu, servir els més pobres, vetllar pels malalts i fer-ho des de la fraternitat. Som testimonis, no van ser per amor, i un nou signe els va marcar en el front. Amb alegria van dir que si el Senyor l'amistat va durar fins la fi.
Amb aquesta cançó Són testimonis, crec que es diu bastant el missatge d'aquest congrés. Seguim, doncs, les nostres preguntes.
Quin trobau que és el missatge o els missatges més importants que vau extreure d'aquest congrés de laics? que trobes, Magdalena, si vols començar, missatges i conclusions que destacaríeu?
El que sí està clar és que realment una de les coses que vam experimentar, que vam viure i que ens ha arribat més al cor, és que aquest aspecte de trobada fraterna entre tots, a més compartint pregària, que no era en realitat, compartint eucaristies, a més amb una alegria, amb un entusiasme, amb una il·lusió impressionant, doncs sortia revifat. Vull dir, jo crec que si realment resant junts, caminant junts i compartim la celebració de l'Eucaristia, no hi ha res que ens vagi d'aturar.
Sí, en vez d'enfrontar-nos, el que hem de fer és caminar junts, ho tenim ben clar.
Clar. I tu, Bosco, què comentaries?
Jo coment que segons com ha dit aquesta lletrada, també la cançó, hi ha possiblement aquestes dues actituds que per jo allà van sortir moltíssim i que són fonamentals, que és amor i que és alegria. Allà és de moltíssim que nosaltres hem de ser persones que han de saber fer diàleg, però de més que no transmetre idees, el que nosaltres hem de fer és de transmetre afecte i transmetre amor. I jo pensava, mentre això ho estava escoltant, que possiblement també nosaltres, Iglesia, a vegades xerrem molt sobre lleis i sobre normes i disciplina, i en canvi hem de saber fer un cert somriure a la nostra cara i hem de saber intentar comunicar el nostre missatge no com una cosa que és una idea o un pensament, sinó com és aquella cosa que ens toca el cor, i aquí és quan ho hem de saber fer amb afecte, però també amb una alegria immensa, perquè és el que dona sentit a la nostra vida.
Perquè aquesta és una de les 8 punts que es va posar, no?
Exacte.
De transmetre amb alegria.
Hem
de deixar de notar que hem de ser alegres.
Sí, exacte.
Riure.
I jo crec que això ho hem de veure, no tan sols diríem amb aquest diàleg personal, sinó també en les nostres celebracions.
I la nostra manera de ser.
A vegades sí. Feim unes celebracions encara massa sèries i convé
fer acorsetades.
Inclús a les celebracions, qualque broma, jo me diran de que no som massa així ritualista, però jo crec que sobretot han de ser afectuosos i han de ser alegres.
Tolo.
Sí, jo en la continuïtat del que diu en Bosco remarcaria que totes les celebracions que va ballar hi havia tot un grup de música i de cantants que era espectacular. Era espectacular, donava un ambient allò que t'impulsava alegria. Jo una de les coses principals a vegades, el missatge que me va quedar és que la clau passa per canviar un poc la manera de passar d'una pastoral de manteniment a una pastoral de missió, d'acció, de sortir. El Papa, ja us ho he dit moltes vegades, i va enviar un missatge que anaven projectant a les pantalles, que deia: és l'hora de vostès, d'homes i dones, compromesos en el món de la cultura, de la política, de la indústria, del treball, que la seva manera de viure siguin capaços de portar la novedat i l'alegria de l'Evangeli allà on són. I crec que és un missatge que vostè que arriba a tots. Som nosaltres els protagonistes.
Realment tot el congrés per ell mateix està tot un verdader exercici de discerniment i sinodalitat. També esperança, il·lusió, alegria, testimonial. I això és el que de Colgonès se m'ho reclama, que nosaltres també aportem aquí, perquè també les nostres celebracions i la nostra vida tinguin una relació afectuosa.
I després també es va dir per jo una cosa importantíssima en quant a vocació laical, i és que no tan sols tenim una certa feina dintre les parròquies i iglesies, sinó també fora, culturalment, políticament, sindicalment, socialment. Clar, hi ha d'haver també laics dins aquests ambients, perquè si no, després no mos queixem.
Bé, i tot això, preciós, realment engrescador, però ara ve la part que hem de tocar de peus a terra, a Menorca. Com ho podem fer per posar-ho en pràctica, el que s'ha après en aquest congrés, en tantes 2.000 persones i pico que han viscut, heu vibrat i us heu entusiasmat, hi ha unes conclusions, però ara aquí a Menorca com?
Jo només crec que una manera, la manera és crear diàleg, respecte, no jutjant els altres, escoltar, Perquè, clar, solucions màgiques no en tenim. El que sí que tenim és que ser creïbles, ser respectuosos en salt de capacitat diferent, encara que costi, han d'arribar a caminar junts. És això, al final, el camí.
Sí, jo, la ponència final del bisbe, que va presentar el bisbe d'Auxiliar de Barcelona, Antoni Badell, va manifestar que si bé el congrés havia estat un èxit, per la participació, per la manera de ser, vull dir, va potenciar d'una manera immediata el rol dels seglars dins la Iglesia. Però també va dir, diu, l'èxit definitiu depèn dels treballs que han d'efectuar en el postcongrés a partir d'aquell moment. Estàvem en el quilòmetre zero i hem de partir per band. Per tant, crec que us hem de seure tots, laics, capellans, bisbes i tot, i cercava com podem ser corresponsables a aquesta sinodalitat que ens estaven dient durant tot el congrés, com la podem posar en pràctica, com la podem tirar endavant.
Molt breu, ja per acabar.
Bé, això, so, o sigui, jo m'assembla que el que he dit al principi, que nosaltres hem de ser un canvi en quant a vida personal interior. O sigui, si no tenim aquesta certa mentalitat moltíssim clara de que el poble cristià no són només els bisbes i els capellans, sinó que són els laics, poden ja fer papers i poden fer coses. O sigui, em sembla que aquí hi ha d'haver tota aquesta corresponsabilitat de part dels que són laics a intentar formar part directa, activa, de tota la nostra Iglesia.
És un repte que tenim l'Església de Menorca, l'Església d'Espanya, l'Església de tot el món, de fer possible que cada dia sigui una església sinodal que la duguem entre tots els qui som components de la mateixa, laics, capellans, bisbes, tots formem un mateix cos que és l'Església. Ànim i do, i ara queda la feina per fer Menorca. Davant.
Gràcies.
Gràcies
a tots.
I ara posam a la vostra disposició l'agenda en totes les activitats d'aquests propers dies que celebraran a l'Església Menorquina. Escoltin i apuntin perquè desitjam que hi puguin participar. Primer de tot, curses prematrimonials a l'Arxiprestat de Ciutadella.
Els dies 3, 5, 10 i 12 de març, de les 20:30 a les 21:30 hores, en el Seminari Diocesà de Ciutadella.
Segon dels diàlegs del bisbe Francesc.
Avui divendres, diàleg del nostre bisbe Monsenyor Francesc amb els menorquins, sota el títol Qui ha d'educar els nostres fills? A les 20:15 hores a la parròquia de Santa Eulàlia de l'Aior.
Diada del pensament dels escoltes.
Avui divendres, xerrada de mossèn Jordi Font, conciliari i escolta molts anys d'experiència, sota el títol Els valors del nostre mètode i la seva arrel, com aplicar-los? A les 20:30 del capvespre, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella.
Recés per als catequistes.
Demà dissabte, recés per als catequistes, dirigit per mossèn Llorenç Sales, de les 10 a les 13 hores, al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Ruta dels joves per al camí de cavalls.
Demà dissabte, segona ruta dels joves per al camí de cavalls. Començarà a les 9 hores fins a les 13 hores i es caminarà des de Cala Galdana fins a Sant Tomàs. El punt de trobada és el pàrquing de Cala Mitjaneta.
Trobada diocesana de confraries.
Aquest diumenge, trobada solemne de confraries de Setmana Santa a les 5 del capvespre a la parròquia del Roser del Castell.
Exposició sobre els cristians perseguits.
Del dia 1 al 8 de març, exposició titulada Cristians perseguits en el món, a l'església del Carme de Mó. L'horari de visita serà de les 9 a les 13 hores i de les 17 hores a les 20 hores i el dimecres 4 de març a les 18 hores vetlla de pregària davant la creu de Mosul a l'església del Carme de Mó.
Jornada de teologia.
El proper divendres 6 de març, xerrada de teologia a càrrec de Jordi Latorre, professor a la Facultat de Teologia de Catalunya, sobre l'hospitalitat al Nou Testament, a les 20:30 hores al Seminari Diocesà de Ciutadella.
Això està tot per aquesta setmana. Quan ens disposem ja a celebrar tots junts el primer diumenge de Quaresma.
Tornem els divendres que ve en tota l'actualitat de l'Església Menorquina.
Desitjant que tingueu un bon temps de Quaresma i que trobeu el temps necessari per a la reflexió i la preparació espiritual per a la Pasqua.
Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Adeu.
Adeu.